L'objectiu d'aquesta comunicació seria reflexionar sobre les repercussions que la política d'intervenció militar de la monarquia absoluta té sobre un territori de rereguarda, en aquest cas el Penedès en el segle XVII. Malgrat que les repercussions d'aquesta política d'intervenció militar són molt àmplies, és a dir, allotjaments, lleves, reduccions en la producció, baixades de la demografia i fonamentalment endeutament de les persones i institucions, jo només tractaré aquí de les formes de resistència popular que les comunitats del Penedès ofereixen davant els continuats allotjaments militars. L'exèrcit s'ha de considerar com una peça essencial dins l'engranatge de la monarquia absoluta. No podem oblidar mai que el triomf del model polític de la monarquia absoluta representa també el triomf del model militar que li correspon, model militar que s'utilitza sempre contra les institucions, tant polítiques com militars, que limiten o suposen a la política d'aquella monarquia. En el cas català, la intervenció uniformista de la monarquia passa explícita o implícitament per la intervenció de l'exèrcit. Podem veure, per exemple, el cas del projecte d'unió d'armes, podem veure, per exemple, el cas del memorial d'Olivares a 1625, els famosos tres camins, en el qual a dos d'ells el paper de l'exèrcit és fonamental, però potser és molt més destacable el pes polític d'un exèrcit que ocupa durant un gran període de temps el territori català. Pes polític que podíem abastar en primer lloc temporalment, ho ha dit abans la Núria, des de 1635 a 1714 hi ha 50 anys de guerra permanent, això vol dir d'exèrcit permanent, independentment que sapiguem si els anys que no hi ha guerra hi ha exèrcit, que això seria una altra qüestió. En l'àmbit quantitatiu, és a dir, quants soldats hi ha a sobre aquest territori, també s'ha parlat de xifres en quant als bandolers, en el cas dels soldats de la monarquia absoluta, sabem segur que en els anys de guerra no deuen baixar d'uns 10.000, i aquests 10.000 se li haurien de sumar, en molts casos, les dones de soldats i, en els casos de cavalleria, els cavalls. Però, a part de l'àmbit temporal i de l'àmbit quantitatiu, hi ha un altre element que ens interessa moltíssim, que seria el pes polític de l'ocupació. Casos com el de Vilafranca 1633 o el de Vic 1634, en el que l'exèrcit i en particular els allotjaments militars són utilitzats per l'administració virregnal com a eina de represàlia política directa contra les institucions locals que suposen o no accepten les directrius de govern, explícitament comentats pel virrei. Aquesta política d'intervenció militar incideix sobre Catalunya en dues formes principals: l'allotjament de tropes i la col·laboració catalana per nodrir l'exèrcit, és a dir, les lleves. El cas de Vilafranca no sabem si és significatiu, de moment el deixo anar. Des de 1678 a 1697, els allotjaments representen un 36% de les despeses ordinàries i extraordinàries de la universitat, llevat, tret, de les despeses ocasionades pel finançament de la universitat, mentre que la lleva representa un 8%. Xifres que es podrien contrastar fàcilment si considerem que un 65% de totes les despeses de la universitat són en aquest període de caire militar. La historiografia catalana, amb poquíssimes excepcions, ha analitzat gairebé aquesta pressió militar sempre des de perspectives exteriors a les comunitats vilatanes o les comunitats pageses. Per exemple, s'ha plantejat tradicionalment l'actitud política negativa dels catalans en nodrir l'exèrcit reial en època del Comte Duc, o l'allotjament com un element que comporten esclats revolucionaris generalitzats. Menys vegades, en canvi, s'analitza el pes de l'exèrcit en la comunitat. Gairebé tots els estudis realitzats en aquest àmbit han estat de caire econòmic. Poques vegades, a més, s'ha observat des de la perspectiva local la conflictivitat generada pels allotjaments. I no em refereixo només als possibles enfrontaments entre soldats i pagesos o entre soldats i població civil, sinó també a la conflictivitat que aquesta població civil té amb les autoritats locals, jurats, batlles, etc. Aquestes autoritats locals són les que executen el pes dels allotjaments i de les lleves. Sabem que hi havia enfrontaments amb els membres de l'audiència, per exemple, amb els algutzils, Però és evident que moltes vegades la resistència de la població als soldats adopta formes de resistència contra les pròpies autoritats. Els allotjaments, per la seva condició d'imposició fiscal, per introduir en massa i de sobte elements aliens a les comunitats i pels excessos que en ells es fa sobre la població, generen una evident conflictivitat. I evidentment el fet de la permanència d'un exèrcit sobre Catalunya en un període tan dilatat significa la permanència gairebé constant d'aquells allotjaments i de la conflictivitat que generen. Els esclats generals d'aquesta conflictivitat es donen a 1640 i a 1688 i 89, però no es poden entendre de cap manera com a fenòmens aïllats, sinó com els punts més alt d'una conflictivitat que és permanent però que sovint és soterrada. El que pretenc, doncs, serà reflexionar sobre les formes de conflictivitat que sempre seran formes de resistència a la pressió militar que s'observen al Penedès a partir dels processos criminals que es troben localitzats, processos criminals a les Corts del Batlle, de les localitats de la Vegueria del Penedès, que estan a l'Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès. Les formes de resistència que queden exemplificats en els processos són molt variades. Hi ha personals o col·lectives, actives o passives, violentes o pacífiques, en contra o amb la participació de les autoritats. I evidentment no hi ha temps com per fer una mostra exhaustiva d'aquestes formes, però sí per plantejar quatre punts de reflexió. Els quatre punts de reflexió serien, en primer lloc, el paper de la població en massa com a sistema de defensa per tal d'evitar agressions. En segon lloc, la solidaritat de la comunitat veïnal davant la justícia quan s'han produït agressions als soldats. En tercer lloc, la resistència armada als soldats. I en quart lloc, el paper de les autoritats. En gran nombre dels processos estudiats s'observa la presència massiva de la població com a mètode de defensa davant de possibles agressions de soldats. Aquesta població és convocada amb mètodes tradicionals d'autodefensa de les comunitats, és a dir, amb el via fos, amb el via fora, a tocs de campana. I es presenta sovint armada, armada amb pedrenyals i amb una participació indeterminada de forasters, fins i tot en pobles petits, en pobles que no ultrapassen possiblement els 300 habitants. La presència de la població és prou eficaç com per detenir agressors, agressions individualitzades de soldats a paisans i per fer-los fugir. Evidentment, en aquest cas, no passa el mateix quan l'agressió dels soldats cap als paisans o cap als civils és generalitzada. La presència de toc de sometent de la població no acaba en motí per l'arribada, sempre en l'últim moment, de les autoritats locals i militars que recondueixen el conflicte o bé per vies legals o bé per vies reglamentàries. La búsqueda del motí, però, i de l'avalot per part de la població com a mètode defensiu és conegut o es demostra conegut per la població i a la vegada temut pels soldats i temut també per les autoritats locals. Aquesta apel·lació a la mobilització armada de la població en els conflictes amb els soldats queda més ressaltada si recordem al mateix temps el fracàs continuat de la mobilització armada popular en la persecució dels civils enfrontats a les autoritats per problemes d'allotjament i sobretot en la persecució dels que atenten contra els soldats. També i de forma general quan aquella mobilització és utilitzada per l'Estat com a forma de mobilització. El cas més significatiu, que no l'únic, es dona a l'Arboç del Penedès quan en 1660 el Batlle no s'atreveix a tocar sometent segons davant de l'assassinat d'un soldat a ple dia i coincidint amb el mercat amb les següents paraules per tal que la gent no se li avalotés. No és l'únic, però, exemple. Un segon nivell d'anàlisi de la resistència d'aquestes comunitats davant la presència dels soldats el podríem situar en l'actitud de solidaritat que prenen quan la justícia, encapçalada pels batlles, intenta fer diligències per aclarir el comportament dels civils en les agressions fetes a soldats. Cap testimoni no ha vist mai res, encara que l'atac als soldats s'hagi produït a plena llum del dia, que sigui dia de mercat, al carrer més cèntric de Vilafranca, o bé davant d'una multitud. És paradoxal, però potser també significatiu, que la informació més completa que tenim de l'assassinat d'un soldat napolità allotjat a Vilafranca 1632 és la donada pel propi mort moments abans de morir, malgrat haver-hi 5 testimonis que senten l'agressió i en aquest cas l'agressió són tirs de pedrenyals, demanda d'auxili, se li claven gabinetades i se li intenta escanyar amb una corda. Ningú ha vist mai res tan bé. El màxim potser de compromís en un testimoniatge contrari a un veí acusat d'actuar contra el soldat sempre es meditza amb l'expressió "vaig sentir dir que era, però mai he vist res". La importància d'aquesta llei del silenci queda evident quan s'observa pel mateix període la quantitat d'informació que donen els testimonis en altres processos criminals on s'acusa a membres de la comunitat de cometre sobre altres veïns els mateixos delictes que es perpetraven contra els soldats. Fins i tot en aquells delictes comesos contra les autoritats de les comunitats, la solidaritat no es manté. Així doncs, aquella solidaritat es planteja sempre quan la víctima és aliena a la comunitat, en aquest cas als soldats. El recurs a la violència serà el darrer nivell de la resistència que individual o col·lectivament utilitzarà les comunitats rurals o vilatanes per defensar-se de la presència i dels abusos dels soldats. Deixant de banda els grans moviments revolucionaris, es constata una presència permanent d'actituds violentes dirigides contra els soldats, possiblement més de forma individual que col·lectiva. Les seves formes més habituals serien, en primer lloc, els enfrontaments armats originats per problemes directes de convivència entre soldats i població. No l'hem de plantejar només com un resultat dels abusos tradicionals i estereotipats comesos pels soldats, robatori, extorsió, abusos sexuals, etc., que n'hi ha i suficients, sinó també, i això és potser més interessant, a partir de problemes de convivència concret. Per exemple, problemes en la compra de queviures o negatives a vendre queviures, discussions de joc, fins i tot de jocs tan civilitzats com són els escacs, que a cops denoten, sobretot cap al final del període del segle XVII, una vida de relació social més gran que la que normalment ens imaginem entre soldats i paisans. Tots aquests problemes conclouen amb una apel·lació directa a les armes per part de la població, i en totes aquestes bregues entre soldats i civils es veu la facilitat en l'enfrontament armat i la facilitat d'extendre el conflicte a altres habitants i també a altres soldats. La segona forma d'aquella violència serien els homicidis individualitzats dels soldats, que si no de forma nombrosa, sí que són constants durant tot el període estudiat. Normalment no es coneixen les seves causes. Els agressors, habitualment anònims, actuen de forma individual o en petits grups, en qualsevol paratge i en qualsevol hora, i es fan escàpols amb una facilitat que sorprèn. Com ja hem indicat, possiblement el silenci dels que veuen l'acció o bé el poc ajut de la població a la justícia podrien explicar aquesta impunitat. En alguns casos, els agressors són coneguts delinqüents locals. No puc extendre molt aquest exemple per manca de dades, com tampoc podria donar més referències que una sola, però suficientment interessant, sobre l'utilització dels soldats com assassins a sous per resoldre problemes particulars entre veïns. La tercera i última forma d'aquesta violència seria la resistència armada col·lectiva. Són, excepte evidentment els períodes de grans esclats revolucionaris, les mínimes, i es deriven normalment d'avalots o motins que no pot controlar les autoritats. Potser el cas més original, que no el més significatiu, seria l'aixecament de Sometent fet en 1649 amb èxit, amb molt d'èxit, pel sotsbatlle d'un poblet petit que es diu Llorenç del Penedès contra la presència de soldats, que curiosament, ho dic entre cometes perquè Tomàs Moro també ho havia confós, els confon amb lladres, en un bosc que està al costat del poble. El poble segueix el sotsbatlle la immensa majoria i l'expedició acaba amb la mort d'un soldat i la fugida dels restants. De les continuades mostres de resistència violentes a la presència o actuació dels soldats se'n desprendria tres punts que podríem tocar discutir més tard. En primer lloc, la facilitat de l'enfrontament armat. En segon lloc, la permanència d'una pràctica de relacions violentes per part de la població davant dels soldats, no tant d'aixecaments col·lectius organitzats. I en tercer lloc, la utilització sistemàtica de les armes de foc per part de la població com a sistema de defensa. Com ja hem indicat, les autoritats locals tenen un paper fonamental en els allotjaments. De la seva actitud se'n pot derivar o bé conflictes per part dels soldats quan les autoritats no fan correctament, segons ells, els allotjaments, o, en canvi, conflictes per part de la població quan es veu obligada aquesta a complir unes obligacions excessives. Si simplifiquéssim, podríem trobar tres actituds ben diferenciades en les autoritats locals davant dels problemes dels allotjaments. o bé la fugida davant de les exigències dels soldats, cas a 1646 de Vilobí del Penedès, o bé la resistència als allotjaments. N'hem trobat, a part d'aquest del sometent de Llorenç, n'hem trobat poquíssims, però cal recordar que l'estereotip de la resistència vilatana seria, evidentment, els jurats de Santa Coloma de Farners davant del Gutzil Montredó, que el cremen. I el tercer punt, que l'hem trobat, evidentment, molt més desenvolupat, seria la col·laboració de les autoritats en els allotjaments. En aquest cas, l'execució dels allotjaments podria donar lloc a conflictes amb la població derivats de dues posicions. Primera, el refús de complir amb l'allotjament per part de la població. N'hi ha poquíssims sempre que els allotjaments es facin reglamentàriament. I en canvi, n'hi ha molts més de refusos de població a complir altres serveis de caràcter militar exigits pels jurats i pels batlles. Per exemple, fer guàrdia, donar de menjar als cavalls dels soldats i sobretot el servei dels bagatges. El servei dels bagatges és aquell servei que obliga a tota persona que té un animal a convoiar, a acompanyar els soldats que s'han allotjat o pernoctat a la vila fins a un municipi proper, normalment el cas de Vilafranca era fins a Martorell, encara que sembla que estrictament en la legislació catalana seria fins a fora del terme municipal exclusivament. Aquesta obligació, que afecta de manera col·lectiva a la comunitat, provoca una resposta reiterada per part de la població. En el cas de Vilafranca, coneixem 6 conflictes greus d'avalot, de motí, amb les autoritats locals degut a aquesta obligació entre 1635 i 1695. En aquests conflictes, o es refusa col·lectivament el servei, o s'exigeix un pagament previ per deixar els animals, o, com el cas de 1695, potser molt més interessant, s'exigeix que els senyors també facin els serveis del qual estaven exempts. A modus de resum, podríem concloure aquesta exposició amb els 3 punts següents. En primer lloc, en tot cas per discutir, en primer lloc els allotjaments com a causa de l'existència d'una situació conflictiva permanent i d'una pràctica permanent d'enfrontaments armats entre població i militars, que es platarà en moments concrets i de forma generalitzada. En segon lloc, la utilització de mètodes d'autodefensa tradicionals per part de les comunitats davant dels soldats, que és constant en tot aquest període, en contrast amb el fracàs de la utilització dels mateixos mètodes per les autoritats. I en tercer lloc, interrogar-nos sobre el paper de les autoritats locals en la dinàmica de la resistència. Les autoritats locals es mouen permanentment entre dos focs: pressió de la població d'una banda i de les autoritats virregnals de l'altra, i del seu paper se'n deriva o el control dels petits moviments o bé la seva expansió. Així doncs, si parlem de col·laboració o resistència a la política militar de la monarquia hispànica mirant a la Generalitat o al municipi de Barcelona, crec que també s'hauria de fer aquesta reflexió en àmbits locals més restringits. Gràcies.